els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ja sabeu que des de la fabricació pròpia no perdem de vista el món en el que vivim i veure així què passa més enllà de les nostres fronteres. És per aquest motiu que saludem aquesta hora l'analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el professor Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Bona tarda, encantat.
Molt bona
tarda.
Com sempre
que estic per aquí.
Com van els alumnes? Ara ja estan tancats.
Els alumnes estan examinats, no diria com ha anat, perquè encara no ho saben.
I tu ho saps, estan corregits?
Estan a mig corregir. Estan a mig corregir i encara estan de rebre algunes coses que també s'han de corregir, per
sí.
Tant, seria molt agosarat
sí.
En aquests moments doncs, donar informacions exactes sobre el que ha passat i el que no ha passat. Però està bastant avançat, la correcció.
Perdona, però clar, després tenen... És que l'altre dia aquí hi havia també el professor Picola, no?, que ens deia que, clar, després tenen, no?, diria...
Recuperació. Bueno, és recuperació. Que hi va haver un canvi legislatiu bastant estrany. Que allò obliga a que la segona... O sigui, abans tu,
sí.
Pues, hi havia la primera convocatòria, per dir una manera, i llavors
sí.
I pues, els repetidors, bueno, els que suspenien a setembre, ara no, tot això s'ha de fer abans de vacances.
Ah.
No sé exactament quina és la justificació, no sé si és perquè tothom té dret a fer vacances i tal. Llavors vol dir que hem d'acabar les classes abans, hem de fer els exàmens primer, llavors
sí.
Se'ls ha de passar les notes, ells tenen dret a revisió d'examen o no, després
sí.
Un cop aquí, llavors hi ha d'haver la segona... Ells, aquells que suspenen, doncs, se'ls ha de donar la segona oportunitat,
sí.
Se'ls ha de tornar a corregir, se'ls han de tornar a veure les notes, han de tenir dret a reclamar... Pa.
Fins que passi el pa.
No, però vull dir que abans hi havia tota una part que això anava cap a setembre. Llavors, clar, aquí estàs que a mitjans de maig acabes classes, a finals de maig estàs fent exàmens, estàs corregint...
Bueno.
És un... dins del calendari...
Mira, que bé que diguis això, el calendari. Demà, ens ho explicava abans en Pau Massip, el company Pau Massip, Espanya reconeixerà Palestina. Clar, pregunta...
Com ha estat. Sí.
Com ha estat, això és veritat, com ha estat. Què implica, no?, aquest reconeixement? I sobretot l'impacte, no?, que pot tenir per Palestina. I de fet, aquest matí parlàvem, no?, a Manuel i dèiem, ostres, que hi ha Israel... O sigui, l'última hora...
Sí, però jo crec que Israel està nerviós.
Té una amenaça, no?
Sí, però...
El govern de Sánchez.
Diguem-ho d'una altra manera, el govern d'Israel està nerviós, no li està sortint bé les coses per enlloc, i jo tinc fins i tot un cert punt que en alguns moments estan desbarrant una mica. Sí, perquè s'estan passant unes línies que no tenen cap tipus de sentit, excepte que ells vulguin generar una certa sensació de tensió i de pànic per evitar que d'altres facin el mateix. Perquè, esclar, vull dir, demà és Espanya, és Noruega i és Irlanda, i Espanya i Noruega no són països menors, i menys a la gestió del conflicte, perquè han sigut països que han tingut papers claus en el procés de pau o el que diantre hi hagi a l'Orient Mitjà. I ja se sap que hi ha una tanda de 4 països més europeus que s'ho estan pensant, i per tant jo crec que estan amb una certa, que se'ls nota, el govern d'Israel, Netanyahu i el seu entorn, d'un nerviosisme, per dir-ho fi, i llavors doncs, alguns dels exabruptes jo crec que s'entenen a partir d'aquí. També és cert que certes declaracions, certes vicepresidentes tampoc no ajuden, però jo crec que bàsicament, ara també estem parlant, ja hi ha 138 països que reconeixen Palestina com a estat. Vull dir, 138 de 193, 194 que hi ha en el món, no? Les Nacions Unides la reconeix com a estat. No és membre perquè quan es fa la votació per ser membre, els Estats Units veta, però com a estat la reconeix. I Palestina ja participa com a estat observador. I Palestina ja forma part d'alguns organismes internacionals. De fet, quan es va fer el procediment perquè entrés o Palestina intentava entrar a les Nacions Unides, es va haver de fer un informe perquè hi va haver qui va presentar dubtes dins del procediment estàndard. I llavors l'informe que va fer l'oficina legal de Nacions Unides va reconèixer doncs, que els atributs hi eren i que no els atributs, però que el dret internacional doncs, el reconeixien com a tal. I llavors va arribar el veto dels Estats Units, però el fet de que hi ha Nacions Unides la reconegués com a estat va fer que llavors pogués, per exemple, demanar entrar a la UNESCO i a la UNESCO ja no va poder dir que no, perquè allà no hi ha dret de veto, o que Palestina es pogués, diguem-ne, adherir a l'Estatut de Roma, que és el que et fa membre part del Tribunal Penal Internacional, que és el que explica doncs, que el fiscal del Tribunal Penal Internacional fa uns dies doncs, hagués fet aquestes ordres d'arrest contra el Netanyahu, contra el ministre de Defensa israelià i contra els líders de Hamas, no? Per tant, això és una realitat. Jo crec, sobretot, crec que és un avís d'una part important de la comunitat internacional a Israel, dient-li nosaltres no ens mourem de la solució dels dos estats. És a dir, hi ha un sector d'Israel que és el que governa des de fa uns anys i que forma part de la tensió que ha anat creixent aquests últims anys a Israel, que és un govern molt radical, on hi ha Netanyahu al mig, però està amb aliances amb grups ultraortodoxes, amb grups d'extrema dreta, etc, que en el fons el que volen és destruir la possibilitat de l'existència de dos estats amb l'objectiu, diguem-ne, d'aniquilar la possibilitat dels dos estats, no? I la comunitat internacional sempre recorda que l'única solució és els dos estats, que l'única solució és els dos estats, l'única solució és els dos estats. I, doncs, aquestes últimes setmanes, doncs, el debat, en el fons, anava d'això, no? Llavors, quan tu tens Noruega, quan tu tens l'estat espanyol, quan tu tens Irlanda, Noruega, va ser el lloc on es van fer les negociacions que van dels acords d'Oslo. Que és central, que es van aprovar el 93, que es van implementar a partir del 95, i que era el resultat que... a pesar d'haver estat assassinat, no? Però de tota la tasca que havia fet en l'època de Rabin, etc, doncs d'anar creant una realitat que conduís cap a aquesta direcció, no? I abans dels tractats d'Oslo hi havia hagut la cimera de Madrid, per tant, hi ha sigut l'estat espanyol que havia acollit l'any 91 la cimera de negociació de pau, que va ser la base per Oslo, no? Per tant, per Israel, o pel govern d'Israel, si ho volgués entendre bé, i jo crec que ho han entès i per això s'han posat especialment nerviosos, doncs clar, que dos països que han sigut centrals a la gestió del conflicte, que han sigut centrals a l'hora d'establir plataformes de cara a un futur on la solució dels dos estats era la base de tot plegat, doncs especialment complex, no? Perquè a més Noruega és el país, diguem-ne, juntament amb Suïssa, però en el cas d'Orient Mitjà, Noruega és el país per excel·lència negociador, per tant, no és un país que pren decisions a la va.
No.
No és allò, m'he agafat aquí un calenton i ara faig no? I per l'altra banda, Irlanda també és un país petit, és neutral, per tant no forma part de l'OTAN i tal, i té un cert marge de maniobra, però per exemple allà hi ha un govern que no és socialdemòcrata, perquè en el cas de Noruega i en el cas d'Espanya en aquests moments jo podria dir això és un contuberni de socialdemòcrates, però allà hi ha un govern de coalició on hi ha demòcrates cristians, on hi ha centre-dreta i tal, i són la base doncs possiblement d'una nova tanda de reconeixements, no? Algú deia, i amb certa raó, que quan Pedro Sánchez va fer la seva ruta per Europa buscant reconeixements, doncs s'esperava recollir-ne més, no? I Portugal ja li va dir que estava d'acord, però que no era el moment, i doncs la resta dels altres països li van dir que s'ho havien d'acabar de pensar, especialment aquells que semblen que estan més predisposats, que són Eslovènia, Bèlgica, Luxemburg i Malta, no? I, bueno, per tant, fins a un cert punt és normal que el govern israelià estigui nerviós, el que no entens és les decisions constants que va prenent el govern d'Israel per anar llançant més combustible a les flames.
Combustible, tal qual. Perquè, Manuel, què cal? Què és el que cal per esdevenir estat? No? Tu deies...
Aquí hi ha dues coses que són diferents, tècnicament són diferents, però ho intentarem explicar de manera comprensible, perquè el dret internacional és una cosa...
Costa una mica.
És quasi bé com certs aspectes de la teologia que són diferents, difícils de la física quàntica, que són difícils d'arribar-hi. Jo física quàntica no en sé, teologia una miqueta
però,
i tampoc no massa,
saps de
però de dret internacional públic sí, no? Llavors, ara, una cosa és els elements bases per tenir un estat i una altra cosa és ser reconegut o no com a estat.
Sí.
Qualsevol cas, els principis de Montevideo, que es diuen que són de l'any 38, si no recordo malament, el que diuen que per tenir un estat has de tenir un territori definit, clarament definit, no pot ser més o menys, has de tenir un govern, o sigui, hi ha d'haver algú que controla aquest territori, no necessàriament ha de controlar tot el territori, però si ho controla tot, millor. I tercer, has de tenir la capacitat d'interactuar amb la comunitat internacional, no? Que això és el que es deia l'any 38 i ara és el que en diem reconeixement. No? Per tant, tot depèn de que la comunitat internacional el reconegui o no. Llavors, per ser un estat, no necessàriament ha de reconèixer absolutament tothom. Perquè si només fossin estats d'aquells països que es reconeixen el 100% els uns als altres, el nombre d'estats que tenim al món és diferent. No? Però diguem-ne que a principi teòric s'han de complir aquests criteris. I en el fons, el més substancial és el de reconeixement. És a dir, hi ha d'haver un nombre substancial de membres d'aquesta comunitat internacional o comunitat de nacions que et reconeixin. Perquè fins i tot tenim algun petit cas particular d'alguna entitat que sense territori és reconeguda per diversos estats, no? Per tant, algú podrà dir, bueno, és que és que Palestina no compleix perquè no controla el territori, o el territori no està ben definit, o perquè no hi ha un govern, o perquè no hi ha una capacitat, que es podria debatre, i es podria debatre a favor, en contra, entremig, entre totes bandes, però el que sí que hi ha és que, a més, Palestina ja està reconeguda com a estat. I si es, Nacions Unides et reconeix la teva essència com a estat, ja ningú pot tenir dubtes de que ets un estat o no des del punt de vista del dret internacional. Llavors, que et reconeguin o no ja ve per un altre tipus d'establiment, però a partir del moment que tu estàs reconegut per 138 països, que d'aquí a poc ho estaràs per 141, com estat tècnicament ho ets. Una altra cosa és que siguis un estat funcional, fallit o no fallit, perquè és evident que Palestina actualment no controla sobiranament el seu territori ni té la capacitat de governar directament sobre el seu territori, en altres parts, perquè una part és Gaza i Gaza està controlada per... Bueno, està mig controlada per Hamas i envaïda, i l'altra part, dins de les fronteres de 1967, que són les que reconeix la comunitat internacional, una part està ocupada per Israel, en contra del que marca les resolucions de Nacions Unides, i l'altra part que no està ocupada per Israel i que forma part de l'autoritat nacional palestina, tampoc és del tot sobirana, no? Per tant, aquí hi ha un joc on, en el fons, el debat és aquest, és a dir, establim que el futur d'aquest conflicte és la solució de dos estats, que és cap on apunta la gran part de la comunitat internacional, o entrem ja en escenaris molt més radicals per aquells que volen que Israel desaparegui, per exemple, l'Iran és el que aposta per això, o aquells que volen que Palestina desaparegui, que també n'hi ha, no? Que són els més sectors més radicals dins del radical, el sionisme més radical, no? I tothom, hi ha molta gent que diu, oh, és que això, dos estats és inviable, més inviable és que desapareguin un d'ells. Perquè hi ha, no em diguessis, no, és que Israel està composat per mig milió de persones que acaben d'arribar. Doncs no, és un estat ja consolidat des de fa 7 anys, on hi viuen més de 5 milions de jueus, i si sumes tota l'altra població que no és jueva i que té la nacionalitat, te'n vas cap als 7 o 8 milions. No? I si te'n vas cap a Palestina, mires els palestins que viuen a Palestina, i després hi ha tot el tema dels refugiats que des del 48 i en diverses onades han anat cap enfora, doncs pugen dels 8 milions. No? Per tant, siguem realistes, és que no es pot eliminar, no es pot erradicar. I Netanyahu feia un temps, i gran part de la crisi ve d'aquí, evidentment que la crisi està originat per un atac terrorista totalment execrable per un grup terrorista que es diu Hamas el 7 d'octubre, no?
Correcte.
Però també per una fallada dels serveis de seguretat, tot això ho hem explicat diverses vegades. Però també hi havia un context on hi havia una gran part de la ciutadania d'Israel que s'havia fet un mirall, on es pensaven que ells vivien en un lloc completament segur i on hi havia uns processos que es deien uns acords d'Abraham, pels quals Israel, mica en mica, anava normalitzant la seva relació amb els països àrabs al voltant, que això feia que la causa palestina pues, desapareixeria en els llibres dels temps. No? I clar, això era fals. Això era un mirall, era un miratge. Era un miratge que no es corresponia a la realitat, si bé és cert que tradicionalment el poble palestí ha estat hostatge de tothom, és a dir, en el fons, ningú s'ha preocupat gaire del poble palestí, vull dir, totes aquestes grans proclames que veiem de les grans potències àrabs o fins i tot algunes que són musulmanes però no àrabs com Iran, en el fons, la població palestina no els importa molt, els importen altres aspectes, i llavors el poble màrtir palestí que ells en diuen els hi va molt bé, doncs, per gestionar certes dinàmiques de les relacions internacionals o per doncs, justificar certs règims, diguem-ne, que oprimeixen la població interna, no? Però a l'hora de buscar un enemic més gran, doncs, per tant, també tinguem en compte tot això, perquè els palestins, en el fons, són víctimes d'una situació molt complexa i són víctimes també de Hamas, són víctimes de molts altres, i també són víctimes d'aquesta comunitat internacional que, en el fons, tampoc es preocupa d'ells.
Fem una cosa. Volia saber també comentaris sobre el ministre Álvarez després del vídeo d'Israel contra Espanya. Però, sí, no, vull saber-ho. Vull saber l'opinió de Manu Nellas. Hem de parlar també d'aquesta visita de Zelensky a Pedro Sánchez. I també vull parlar amb tu de les europees.
Pues vamos allá, no?
I tenim, mira, 5 minuts.
Doncs, a veure, en el cas del vídeo aquest, jo, sincerament, no té cap sentit. És a dir, forma part d'aquesta tradició diplomàtica israeliana molt agressiva que no els està funcionant i que està tenint un efecte bumerang i que només es pot entendre en un context de nerviosisme i on volen generar una situació de màxima tensió per evitar tot allò que sigui possible que d'altres països segueixin els passos que... Perquè quin mal vol fer Israel a l'estat espanyol o a Noruega o a Irlanda? Això no s'ho creu ningú, no? Llavors, també et diu molt de qui està dirigint certs ministeris en l'actual govern d'Israel. I també et diu molt de la tensió i de la por que hi ha dins del govern d'Israel, de la divisió interna que en aquests moments dins del govern d'Israel i del gabinet de guerra israelià que està a punt de trencar-se. Per tant, aquí hi ha moltes pors doncs, que es gestionen, diguem-ne, sent agressiu cap enfora, no? I intentar crear aquest escenari on ens ataquen. Per tant, hem d'estar tots molt units, no? Sobretot units ara jo que mano jo, no? Per tant, jo crec que va més per aquí. També s'agraeix que ara el ministre d'Exteriors espanyol decideixi que no cal caure en provocacions. Perquè si no cal ara, potser no cal sempre.
Dit això, visita de Zelensky a Pedro Sánchez, no? Aquesta visita d'aquest dilluns, clar que es compromet a Espanya, Manuel, no? amb aquesta xifra sense precedents en ajuda militar espanyola. No?
Aquí sí, en el fons és una visita que segueix a d'altres visites que Zelensky està fent, perquè aquí hi ha una part purament pràctica, encara que pugui semblar que però és la burocràcia és molt buròcrata, per dir-ho d'aquesta manera. I llavors el que s'està fent és un conjunt d'acords bilaterals amb cada un dels països de la Unió Europea o de cada un d'aquests països que donen suport per facilitar i per donar un marc legal a aquesta enorme quantitat de suport militar que està rebent el país. No? I, per tant, es van fent aquests acords amb tots els països i Zelensky ha anat fent els viatges des del que m'ajuda més al que m'ajuda menys, des d'un punt de vista d'ordre pràctic, no? I en un cert moment es va haver de suspendre aquest viatge per la situació que fos. I en el fons, és un viatge això que ajuda a marcar un marc legal que doni cobertura a aquest ajut,